Volem ser advocats? A la caravana de Ràdio Estel.
Vinga, va passant gairebé dos minuts de tres quarts de cinc de la tarda i els dijous a aquesta hora la caravana continua el seu camí per aprendre noves coses i ser una mica més educats, Nina.
Sí, Joan, avui al Volem ser educats parlarem d'un trastorn de l'aprenentatge que dificulta la lectura i la decodificació dels texts, la dislèxia. Per explicar-nos-ho amb més detall hem convidat a pujar a la caravana a Sandra Freijomil, autora del llibre El jugador dislèctic, editat per La Campana. Ella és llicenciada en filosofia amb diversos cursos d'escriptura a les espatlles i premis pels seus relats, com per exemple el Premi Pollença de Narrativa en Català del 2020 per la seva anterior novel·la Les mares no abandonen. Avui ens explicarà qui és aquest jugador dislèctic del qui parla el seu llibre i com de prop viu amb la dislèxia.
Sandra Freijomil, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.
Sandra, jo crec que hi ha molt de mite a l'hora de parlar sobre la dislèxia, que és una paraula que sovint usem molt gratuïtament. Per tant, deixem començar així, encara que a vegades a la gent li sembli absurd, però és que hem d'explicar molt bé el que és. De què parlem quan parlem exactament de dislèxia?
Doncs, quan parlem de dislèxia, parlem d'un trastorn del neurodesenvolupament que afecta el que és la lectura i l'escriptura. El que passa que les persones dislèctiques presenten característiques molt variades, tot i que hi ha uns trets comuns, i sí que és veritat que el que deies al tòpic és, no?, de la persona dislèctica és la que gira les lletres, i evidentment no és... pot passar, però no és això i no és només això, sinó que implica doncs una dificultat de consciència fonològica, una dificultat lectora, moltes faltes d'ortografia, una dificultat en tot el que és seqüencial, és a dir, aprendre quals seqüències, doncs, com poden ser les taules de multiplicar, els mesos de l'any, té diferents repercussions, no?
Em deies, hi ha molts tipus de dislèxia?
Tipus no... Sí que, a veure, jo no sóc un especialista en dislèxia, això vagi per davant perquè no és la meva feina, però sí que hi ha graus de dislèxia i després hi ha comorbiditats de dislèxia amb altres trastorns i després hi ha dislèxies doncs, que afecten més a una cosa o a una altra, és a dir, no és una cosa que sigui exacta i calcada en cada persona.
I entenc que tot plegat, ara entrem al llibre, aquest jugador dislèctic, però entenc que tot plegat afecta les etapes educatives.
Afecta tota la vida, perquè és un trastorn que no es cura. El que passa que l'etapa educativa, com es dona l'aprenentatge de la lectura, de l'escriptura, i la major part de l'aprenentatge passa per un text escrit o per haver d'escriure, doncs evidentment es posa molt més de manifest. Això no vol dir que les persones adultes no els repercuteixi també en la seva vida, però potser queda més dissimulat o aprenen a gestionar-ho i no es nota o no és tan evident.
Abans ho dèiem, Sandra Freijomil, que és autora d'aquest nou llibre, El jugador dislèctic, editat per La Campana. Qui és aquest jugador dislèctic?
El llibre neix d'una experiència personal totalment de casa i el jugador dislèctic doncs, el tenim a casa. Aleshores, el llibre va sorgir una mica pel fet de que quan a tu et diagnostiquen un fill amb dislèxia, doncs entres en una història de dir, bueno, vaig a veure què és això, de què va, en què ens trobarem, i et vas trobant amb coses perquè, evidentment, no és una cosa greu, no és una tragèdia, però sí que és un fet que es va donant i que es va repetint i que va venir molts petits detalls que es van, o no petits, que es van donant al llarg de l'etapa escolar, no?, sobretot. I aleshores, quan comences a investigar i a indagar i vas a les associacions, almenys en el meu cas, doncs vaig anar a les associacions, t'informes, vas veient que a la majoria de pares doncs els passa el mateix i a la majoria de nens els passa el mateix, no? I aleshores tot aquest text va néixer una mica d'aquest procés, no?, de tot això que ens anem trobant, que queda com amagat, no? O que potser no se sap o no es coneix si no t'hi trobes, no? Ja sigui amb dislèxia o amb qualsevol altre trastorn de l'aprenentatge, no?
Anem a preguntar-te doncs una mica per aquest procés, quin dia, Sandra, dius ui, al petit de casa hi ha algú que no rutlla bé?
En el meu cas va ser quan ell estava a cinquè d'educació infantil, a cinquè educació, ara li diuen, abans li deien P5, perquè és quan començaven amb els sons i ja comencen a aprendre una mica el que és el procés de lectura i veus que realment allà hi ha alguna cosa que no ho està, no és que no llegeixi, perquè molts nens no llegeixen en aquesta edat, però sí com que no està agafant el procés, no?, fonològic de la mateixa manera. També a casa el meu germanastre era dislèctic, amb el que jo havia crescut amb un dislèctic a casa, i potser això també afavoria, no?, el fet de poder-ho detectar. Ho comentes a l'escola et diuen que sí, que hi ha un tema potser de maduresa, aleshores passes a primer de primària doncs comencen a llegir, ell no llegeix i aleshores et diuen tranquils, no passa res, ja llegirà, fins que arriben les notes, aleshores suspèn, dius, per què suspèn? Oh, és que no llegeix, ja, això ja ho sabíem.
Però m'heu dit tranquils, no?
I aleshores és quan dius, anem a consultar un especialista a veure què passa. Aquest és el nostre cas. Hi ha casos que els nens, doncs, més o menys trampegen i se'n surten i no se n'assabenten fins més endavant. Vull dir que clar, cada cas és diferent, però sí que hi ha una detecció molt clara en el tema de la lectura, normalment.
De fet, dius en el llibre que no existeix l'ajuda immediata perfecta.
No, en aquest cas no. És un tema de picar pedra i anar fent camí, perquè no hi ha una solució que diguis, vaig a l'oculista, em diuen, oi, tens 3 dioptries de miopia, ulleres, i aquí s'arregla el tema. No. Aleshores, això és, d'acord, hi ha aquesta dificultat, anem a posar-hi remei, i aleshores entres en un procés de li aniria bé una reeducació, li aniria bé, és a dir, tot un seguit de coses que van bé, que ajuden, però que totes també són de pagament, són privades, no hi ha res públic, no hi ha cap ajuda, i que poden anar ajudant i poden anar millorant. Evidentment, després cada nen té el seu ritme, tots acaben llegint millor o pitjor i tots acaben escrivint amb més o menys faltes, però sí, clar.
Em deies abans, és un trastorn que no té cura, i ho desconeixia absolutament, però existeixen tractaments? No sé com dir-li, no sé si es diu tractaments.
No, o sigui, el que sí que es fa és el que s'anomena una reeducació. Aleshores, amb la reeducació de la lectura, el que es fa és tornar a aprendre el procés de lectura, que és sobretot el que és la consciència fonològica, per tornar a entendre la lectura, perquè el que li passa al dislèctic és que no automatitza la lectura. Aleshores, aquesta lectura immediata que fem de veure una paraula i que no et cal llegir-la, sinó que ja saps què vol dir, la persona dislèctica llegeix fonema per fonema o so per so. Aleshores, la lectura és molt més lenta. És com si tu agafes un text en una llengua estrangera o una paraula que no has llegit mai, la llegeixes d'una manera més lenta. Aleshores, els hi passa el mateix. El que es fa amb la reeducació és tornar a treballar tot aquest procés per intentar que poder automatitzar-la el màxim possible, però sempre partint de que aquest procés no es farà de manera immediata i fàcil, no? Aleshores, sí que aquestes ajudes i aquest treball poden afavorir i millorar la situació de la persona, però clar, evidentment, sempre hi haurà aquesta dificultat.
Estem parlant avui del llibre El jugador dislèctic, amb la seva escriptora Sandra Freixomil, llicenciada en Filosofia. I de fet, si hem de dir-ho, ho diem tot, perquè el llibre es diu El jugador dislèctic, el viatge d'una mare i un fill per saltar els murs de la dislèxia. Quins són aquests murs?
Els murs és el dia a dia, en el fons no és que sigui un gran mur, però sí que et vas trobant, doncs, que estàs a l'escola. Aleshores, les persones amb dificultats d'aprenentatge, quan tenen un trastorn diagnosticat, tenen dret a unes adaptacions metodològiques, que no són curriculars, i que s'han d'aplicar, això ve donat per llei, però després entres en el món escolar en què hi ha professors o hi ha escoles que ho apliquen perfectament, n'hi ha que no tant, moltes vegades has d'estar reclamant, aquesta és una part. Després hi ha tota una part emocional, és a dir, per molt que tu li diguis a la criatura que no passa res, que llegirà o que se'n sortirà, que aquell nen o aquella nena està veient que no, jo no me'n surto de la mateixa manera que el meu company o que la meva companya, jo no llegeixo igual, jo m'esforço molt i no surto del 5, jo...
I entenc que això minva...
Tota aquesta part emocional és un treball que estàs constantment treballant, vull dir que per mi és la part més important de tot plegat.
Deia, Sandra, crec que això, suposo que això minva l'autoestima, no?
Totalment, per això és el que et dic, que tota aquesta part emocional i d'autoestima és la més important, perquè a més estem parlant d'unes edats en les que s'estan forjant com a persones i clar, és molt important tot això. Aleshores, has de fer un treball a casa i a l'escola, evidentment, de reforç positiu, de remarcar les virtuts, les habilitats, els encerts, de no enfadar-se, de no dir, home, però per què no ho has fet bé, de que quan una vegada ho fan bé però ho fan tres malament, no dir, però si abans ho havies fet bé, o sigui, hi ha com tot un aprenentatge també de les famílies a l'hora de saber com gestionar-ho i com tractar-ho per no ensorrar aquella criatura, sinó al revés, no? Doncs que pugi l'autoestima.
Si no m'equivoco, em sembla que a més tens un Instagram dedicat a tot això.
Sí, de fet va sortir l'Instagram abans perquè era una mica posar de manifest totes aquestes cosetes que ens anàvem trobant i que realment les famílies et diuen, ostres, a mi això m'ha passat el mateix, no? Realment hi ha molts punts comuns, no? I aleshores vaig fer l'Instagram i vaig començar a escriure sense saber ben bé si acabaria sent un llibre o no, però una mica amb aquesta finalitat, perquè realment hi ha manuals sobre la dislèxia, hi ha contes per a nens, però aquesta part més vivencial de les famílies, dels pares que ens trobem i que estem dia a dia, perquè són molts anys d'escolaritat, doncs aquesta part no hi era, no? I és una mica aquest acompanyament o dir, mira, totes les opcions que hi ha, el que et vas trobant i el que pot funcionar.
Clar, això deixa-m'ho clar, Sandra. El jugador dislèctic no és cap manual, no és cap llibre d'autoajuda.
No, és una altra cosa. No, vull dir, hi ha molts llibres, hi ha manuals sobre la dislèxia fets per psicòlegs o per especialistes que són fantàstics i que ajuden molt bé a entendre-ho, però això és més el dia a dia que ens anem trobant i tot el procés, no? I allò que l'haver de reclamar, doncs aquesta adaptació no s'està fent, i haver d'animar el nen quan està ensorrat perquè jo m'havia esforçat molt i he suspès i ara no vull posar-me a estudiar perquè això és un rotllo i perquè els hi costa molt i perquè els costa estar quiets i perquè els costa retenir i per tot aquest procés, no? De dificultat que va més enllà del que és pròpiament llegir.
Malgrat tot, Sandra, dius en el llibre, per acabar, que al final del túnel hi ha un camí obert ple de possibilitats.
Sí, perquè penso que el fet... Hi ha dues coses. Per una banda, jo penso que el fet de viure des de petit, doncs, una situació que no és fàcil, ajuda a ser resilient i també dona eines i recursos per enfrontar-se a la vida a moltes coses. I després, el fet de no, doncs, no ser hàbil en l'àmbit d'estudis, normalment, que acaba repercutint en aquest sentit, doncs fa que es desenvolupin altres aspectes, no? Aleshores, no tots, ni molt menys, vull dir que a vegades es diu, no, les persones dislèctiques són molt creatives, no està demostrat, però sí que és veritat que n'hi ha moltes de creatives o que desenvolupen, doncs, altres recursos i eines amb el que sempre hem d'anar a buscar, no?, d'on podem treure'n alguna cosa més de profit.
El jugador dislèctic, editat per l'editorial La Campana, de veritat val molt la pena. Sandra Freijo-Mil, ha estat un plaer avui parlar de dislèxia amb tu.
Moltes gràcies. Take a walk on the wild side.